Informatiu migdia amb José Luis Galindo.
Bon dia. La Guàrdia Civil cerca a la mà dos migrants que ahir cap vespre es varen llançar a l'aigua des d'una embarcació irregular a unes 14 milles del sud de Formentera. Acaba així una setmana on aquest tipus d'arribades ha estat constant i que deixa xifres impactants. En els darrers 7 dies, 551 persones s'han jugat la vida per arribar a les illes. En aquestes alçades de mes, ens trobam a dia 12, ja superam els registres del juliol de l'any passat. Si repassam les xifres acumulades de 2026, són 3.169 migrants als que han posat rumb a les Balears en 169 embarcacions. Cal recordar que aquesta setmana el govern autonòmic ha tornat a demanar a l'Estat que actuï i posi els recursos necessaris, sobretot després que l'executiu central preveiés que aquesta ruta migratòria aniria a manco. Titulars. Presó provisional per 5 dels 10 detinguts en la darrera operació antidroga a Manacor. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada i es van decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu.
Els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'aeroport de Palma des de 1980.
La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de gairebé 16 graus, més de 3 graus per damunt de la registració estrada al 80. Només en la darrera dècada la temperatura ha pujat un grau.
Bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'avui matí, després que s'hagi trencat la canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia.
La majoria de les zones afectades compta amb els llups i cisternes que permeten mantenir el subministrament, mentre que el port s'ha reduït la pressió.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Arnau Puigmal és d'Almeria ja a l'illa per entrenar amb els seus companys d'un Real Mallorca que de moment està en període de renovació de cara a les tasques que han de fer a Marbella a partir del divendres 24 de juliol. I pel que fa a la Copa del Món, ja tenim semifinals perfilades. Dimarts a les 9 de vespre a Dallas, França, Espanya i dimecres a la mateixa hora Atlanta, Anglaterra, Argentina.
Anem amb la previsió del temps. Recordem que pràcticament tot l'arxipèlag es troba en risc màxim per perill d'incendi. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia, avui continuem parlant d'una jornada més de calor, tant pel que fa a la temperatura mínima com també a la màxima. De fet, avui les mínimes han pujat i ens han deixat valors de nit tropical arreu de l'arxipèlag, amb alguns registres de nit tòrrida. Pel que fa a les màximes, aquestes han tornat a activar els avisos taronges per temperatures que avui, en el cas de Mallorca, podien arribar als 39 graus i puntualment als 40, concretament de la zona del Reguer també de cap al Ponent. De fet, avui el vent de llevant frenarà la temperatura a l'est de cada una de les illes i farà que els valors més elevats es concentrin de cap al Ponent. En el cas de les Pitiuses, les màximes es mouran al voltant dels 35 graus o fins i tot per davall, mentre que a Menorca poden arribar als 37. Tot plegat amb un ambient marcat per la presència de la pols en suspensió i una situació marítima una miqueta més alterada amb un predomini de maror. En definitiva, continuem parlant de calor a l'espera d'una nova pujada del termòmetre de cara a la propera setmana.
Gràcies, Margalida. Són les 2:03. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen amb mitjans aèris i marítims dos dels 5 migrants que es varen llançar cap vespre a la mà a 14 milles del sud de Formentera amb l'intenció d'arribar nedant a la costa. Les altres 3 persones varen poder ser rescatades. Tots ells, juntament amb una desena de persones, viatjaven a bord d'una embarcació irregular en direcció a les Pitiuses. Helena Trinidad, bon dia. Què en sabem sobre la recerca?
Bon dia. Ahir, a les 9:30 del vespre, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim varen rescatar 13 migrants d'origen magrebí a 14 milles al sud de Formentera. Segons varen explicar els ocupants de l'embarcació irregular, 5 persones s'havien llançat a la mar amb l'objectiu d'arribar nedant a terra. 3 foren rescatats pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, però els altres 2 no han estat localitzats fins ara. Tant el Servei Marítim de la Guàrdia Civil com Salvament Marítim continuen a hores d'ara la recerca d'aquests 2 possibles desapareguts. Aquesta aquesta setmana han arribat a les costes de les illes provinents des d'Algèria 551 persones.
Gràcies, Helena. Amb aquestes 551 persones migrants que han tocat la costa balear durant la setmana, se supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat del mes. En el que duim d'any són 3.169 les persones que han posat rumb a les illes en 169 embarcacions irregulars.
Formentera és allà on més persones arriben. Enguany ja són 1.585 en 96 barques. La segueix Mallorca, amb 1.415 migrants i 64 embarcacions. Per a Eivissa han passat 169 persones en 9 barques, mentre Menorca no té cap registre. Val a dir que estadísticament sol ser entre agost i setembre quan més arribades d'aquest tipus es produeixen.
I en tribunals, canviant de tema, en tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacor a l'operació antidroga duita a terme aquesta setmana han ingressat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
A l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem o residència dels presumptes autors.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho destacaven també en titulars, els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980. Només el supera el primer semestre de 2025. Així ho reflecteixen les dades de l'AEMET. La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada al 80. I l'escalfament s'accelera. Només en la darrera dècada la temperatura mitjana ja ha augmentat un grau. També la màxima absoluta registrada aquests primers 6 mesos és la segona més alta de tota la sèrie, els 38,3 graus del passat 21 de juny, només superats pels 39,2 del juny del 2019, i a més, enguany, val a dir, ja s'han superat els 35 graus en 5 dies diferents fins al juny, una xifra que només havia estat superior l'any 2003.
L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Illes Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física a la UIB.
Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo, al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y claro, tarda más en enfriarse.
Una situació que adverteix té conseqüències tant sobre els ecosistemes com sobre la societat.
Las olas de calor cada vez son más intensas y más duraderas y, claro, son un peligro, son un riesgo que conlleva mucha mortalidad. Pero también hay otros impactos a más largo plazo, como es un incremento de la desertificación. También en Baleares, por ejemplo, es muy importante el impacto que tiene en los ecosistemas oceánicos, sobre todo en la Posidonia. Digamos que llegando a unos límites térmicos, creo que está por los 28 grados de temperatura del océano, empieza a sufrir mucha mortalidad.
Aquest escenari també planteja importants reptes per a una economia tan dependent del turisme com la balear.
D'una banda, pel fort impacte que aquesta activitat té sobre el metabolisme del territori, és a dir, sobre la quantitat de materials, energia i recursos que es consumeixen. De l'altra, perquè les temperatures cada vegada més elevades dificulten les activitats a l'aire lliure durant determinades hores del dia, afavorint que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Per Cati Torres, professora d'Economia de l'UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
Està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs se perd la mort de la Posidònia oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la cooxigena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
Davant les polítiques per combatre el canvi climàtic que s'han desenvolupat els darrers 30 anys, Torres es mostra molt crítica per les limitacions del seu enfocament. Moltes vegades confien en el desenvolupament tecnològic en lloc d'incidir en les relacions socials i econòmiques que causen el canvi climàtic.
que estan tallades amb un patró que el que fa és intentar, aparentment, voler canviar coses sense canviar la part estructural. És a dir, són polítiques orientades a perpetuar el sistema socioeconòmic que està darrere d'aquesta crisi social i ecològica. Són polítiques procreixentistes que veuen avui amb el que seria tota aquesta narrativa de les tecnologies verdes, de la digitalització, de la transició energètica, veuen una nova senda de creixement econòmic.
Entre les limitacions d'aquest model, Torres destaca l'escassetat dels minerals necessaris per fabricar tecnologies com les plaques solars, així com el fet que l'obtenció d'aquests recursos està vinculada a processos extractius que vulneren els drets humans en països del sud global. Per això, defensa que cal repensar la manera de mesurar l'èxit econòmic i anar més enllà del simple creixement.
I les altes temperatures no baixen a les Balears. L'AMT diu per avui la vista taronja a l'interior i sud de Mallorca, on les màximes poden arribar als 39 graus. També el Servei d'Emergències 1-2 ha activat l'alerta taronja, que correspon al nivell IG1 del Pla Meteoval. A més, el risc d'incendi forestal segueix sent elevat. Excepte 4 municipis de l'illa, l'alerta és de nivell 4.
Una situació parescuda a Menorca, que també té activada l'alerta 4 per incendi forestal. Les temperatures també seran elevades. Les màximes poden arribar als 37 graus, pel que l'AEMET i l'U2 han activat l'avís groc, a més de l'IG0 del Pla Meteoval. És per això que queda prohibit cremar restes vegetals o fer foc també a àrees recreatives a Mallorca i Menorca. Les pitiusses, per la seva banda, segueixen en alerta 2, però així tot no recomanen fer cap foc.
I en relació, per cert, a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, l'Infoca, dona per estabilitzat el foc després d'haver cremat 100.000 hectàrees, el que permet desescalar l'emergència i autoritzar el retorn a les seves llars a les 1.000 persones que continuaven desallotjades.
La millora sobre el terreny ha estat possible gràcies a una finestra d'oportunitat que s'havia obert al vespre amb unes condicions meteorològiques molt positives, amb una humitat superior al 90% i menor incidència del vent. Així ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Hoy podemos trasladar buenas noticias, ¿no? Después de tantos días de malas noticias y de momentos tan difíciles como los que hemos ido pasando, bueno, pues todo parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
També ha destacat que les zones urbanes, quasi tots els habitatges, s'han mantingut intactes gràcies a l'intens treball de protecció desplegat. Per part seva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha volgut lloar, des del centre de comandament de l'incendi, la col·laboració entre totes les administracions.
Todos han sido unos, el Infoca, los bomberos, la UME, la Guardia Civil, Protección Civil. Eso es lo que hace grande a un país, eso es lo que hace grande a una comunidad. En momentos de dolor, yo también quiero dar las gracias a los alcaldes que han ayudado a salvar muchas vidas, poniendo en riesgo la suya. Y lo han hecho, además, con una enorme generosidad, a los equipos psicológicos, a todo el mundo. Insisto, cuando hay una tragedia, todos unidos, esto es lo que hace grande un país.
Dues i 13 minuts, bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'avui matí. La canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia s'ha trencat i suposa fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal. El batle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, o sigui que fa anys que repeteixen les incidències pel mal estat de la instal·lació. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. L'avaria afecta 10 zones d'arreu de Pollença, tot i que el subministrament està garantit amb la capacitat del depòsit municipal al Manco durant la jornada d'avui. Mentre al port l'aigua hi arriba amb poca força perquè s'ha reduït la pressió, són les mesures d'urgència que s'han pres mentre es fa feina per restablir el servei que es preveu estigui a ple rendiment com a prest dilluns matí. El batle pollencí es queixa de que les incidències són reiterades.
És una conducció d'aigua que va de la dessaladora en un depòsit de Can Puig de Pollença. L'any passat hi va haver una ruptura de l'aigua que va esperar que durant 10 dies no vàrem tenir subministrament d'aigua. Vàrem utilitzar el pous que tenim, les fonts. Enguany hi ha hagut distintes ruptures i aquesta se va rompre ahir i avui ho estan intentant arreglar. Jo espero que demà de matí estigui arreglada.
Martí Marc demana al govern un projecte per renovar la canonada.
La seva vida útil, perquè ja ha acabat, que hi hagi un projecte que faci que aquestes tubaries puguin canviar d'una forma clara, perquè no podem esperar més. L'any passat hi va haver problemes, enguany hi ha hagut problemes, atès l'ús d'aigua que se fa d'una desaladora i després que estem en una època que hi ha sequera, que fa estona que no plou, que realment el consum d'aigua amb aquesta calor s'està disparant.
El Val ha afegit una petició a la població perquè es faci un ús responsable de l'aigua, sobretot en una època d'alta demanda com és l'estiu.
Una pressió sobre els recursos hídrics que s'intensifica en aquests mesos d'estiu, quan menys aigua hi ha i més pressió humana suporten les illes. Basta veure el volum de trànsit als aeroports avui, diumenge 12 de juliol, quan hi ha previstos 1.663 desplaçaments.
Concretament, passaran 1.053 avions per Son Sant Joan a Palma, 428 per Eivissa, i a Menorca seran 182.
L'actual model econòmic de Balears és insostenible a mitjà termini i pot conduir a un retrocés econòmic i una ruptura de la cohesió social si no s'escometen reformes estructurals. Aquesta és una de les principals conclusions de l'anomenat informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes i que serà presentat i debatut dimarts que ve a Palma.
El document en el qual també ha participat el catedràtic menorquí Guillem López Casasnovas analitza inicialment l'economia catalana, encara que estén les seves conclusions a territoris com Balears. Segons els autors, l'especialització en sectors de baixa productivitat a les illes ha impedit que el creixement econòmic es tradueixi en una millora significativa del PIB per càpita i del benestar material de la població.
L'estudi sosté que des de l'any 2000 l'arxipèlag ha registrat un fort creixement demogràfic impulsat per la creació d'ocupació amb salaris baixos, ocupat majoritàriament per població immigrant, la qual cosa ha compensat l'envelliment demogràfic, però també ha reduït la productivitat de l'economia.
Els autors avancen que l'abundància de mà d'obra barata afavoreix un model basat en activitats d'escàs valor afegit i dificulta l'augment dels salaris. Per ells, la continuïtat d'aquest model agreuja problemes com l'accés a l'habitatge, la pressió sobre els recursos naturals i els serveis públics, a més d'incrementar el risc d'empobriment i de fractura social. Per això, l'informe planteja la necessitat de d'escometre reformes estructurals per a corregir aquests desequilibris i garantir un creixement econòmic sostenible a llarg termini.
Avui, per cert, falta exactament un mes per a l'eclipsi parcial de sol del 12 d'agost. A Eivissa es prepara per rebre milers de visitants. Els experts ja recomanen els millors punts per observar-lo amb seguretat, mentre que els hotels de la Badia de Portmany ja freguen el pla per aquella data. Esther de Miguel.
Compte enrere per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A Eivissa, l'agrupació astronòmica recomana triar amb temps el lloc des d'on seguir aquest espectacle. Concretament, el rang de visibilitat anirà des de Cala d'Or fins a Portinaig. Aconsellen, però, prioritzar espais còmodes i segurs, especialment a la zona de Sant Antoni, on hi haurà més serveis disponibles i fins i tot un festival programat a la platja de Serenal. L'agrupació, per part seva, ha escollit un emplaçament al nord de l'illa, on es reuniran també aficionats arribats, entre d'altres, de París. Sentim el portaveu de l'agrupació, Pedro Pérez.
Vamos a montar telescopios, esto es una especie de estudio que vamos a hacer, y fotografía del sol, fotografía astronómica, fotografía estética, y estamos buscando un sitio pues, que no esté a tope de gente.
L'expectació també es nota al sector turístic. Els hotels de la Badia de Portmany pràcticament ja han penjat el cartell de complet. Damián Marí és el president dels hotelers de la Badia.
Duim molt de temps parlant durant l'any d'aquest esdeveniment, ja ho tenim prop, ja queda un mes, i la veritat que estan tots molt il·lusionats i volem que tant els residents com els turistes ho disfrutin.
També informaran els clients sobre les mesures de seguretat per seguir l'eclipsi. Si el temps acompanya, Eivissa serà un dels punts privilegiats per gaudir d'aquest fenomen astronòmic.
Més coses. Un dels plats icònics que no deixa de sortir als restaurants de Menorca és la caldereta de llagosta. I això que els preus es continuen enfilant, arribant als 90 euros per persona. Els tres primers mesos de campanya, les tres confraries de l'illa han pescat al voltant de 10.500 quilos de llagosta. Blai Barber.
Ha passat de ser menjar d'aprofitament a un post omnipresent d'Instagram. És el recorregut que ha fet un plat protagonista de la gastronomia menorquina, la caldereta de llagosta. Un plat que s'ha convertit en un ritual obligatori cada estiu per la majoria de visitants a l'illa que estan disposats a pagar al voltant de 90 euros per persona. Escoltam alguns turistes a Fornells.
Sí, perquè creiem que el preu és per a dos, però és d'una persona i és molt, molt, molt caro.
Una mica, però val la pena. Val la pena ja que ets aquí, oi?
Un dia és un
dia. Un dia és un dia.
Però per que la caldereta de llagosta s'ha convertit en una obsessió gastronòmica per alguns que arriben a Menorca, David de Coca, cuiner del restaurant Sa Llagosta, ho explica.
En 80-90 ja hi començava a haver, ja quan hi havia el mític restaurant Esplà, o hi va haver Can Bordó anteriorment, ja va venir John Wayne, el rei, vull dir, ja venia molta gent a provar aquest plat icònic, és el que dèiem, són plats tradicionals com si vas a Marsella i demanes una bullabesa.
El que està clar és que el millor moment per menjar una bona caldereta de llagosta és ara, aquests mesos. Si algú està preocupat per si la llagosta s'acabarà, les dades facilitades per les confraries de pescadors de Fornells, Maó i Ciutadella diuen que en els primers 3 mesos de la campanya de pesca mostren un volum de captures pràcticament similar als mateixos mesos de l'any passat. En concret, s'han pescat quasi 10.500 quilos de llagosta.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 21 minuts, els veïns del nou circuit de motocross de Formentera demanen que es desmantelli. Asseguren que els informes tècnics del Consell de Formentera per autoritzar unes proves eren poc curosos i que, a més, no tenien llicència d'obres per moure terres, entre altres irregularitats. Ens ho explica Elena Trinidad.
El passat 26 d'abril es va fer una prova pel campionat Pitius en un circuit de motocross situat a la venda Espides Català de Sant Francesc i condicionat per l'ocasió. El motoclub Formentera tenia permís del Consell de l'Illa. Hugo Martínez és el conseller d'Esports.
Esta, como es una actividad no permanente, pues se hizo bajo una declaración responsable del mismo club. Lo que sucedió es que tras haberse celebrado la prueba, pues nos dimos cuenta de que habían presentado un plano del circuito que no era correcto.
Els veïns varen viure el dia de la prova així, segons explica la seva advocada Maite Ferrer.
I es troben amb una afluència desmesurada de gent, que a més inveeix terrenys particulars, com que hi va anar tanta gent, inclús aparquen el que era ja la zona de parc natural, que boten les parets de pedra seca, hi ha gent que es dedica a fer les seves necessitats dins d'aquestes parets, hi ha remor, hi ha una polseguera impressionant.
Davant les queixes veïnals, el Consell va llevar l'autorització per a altra activitat prevista per a dia 16 de maig i els veïns van interposar una acció pública urbanística de restabliment de la finca a l'estat anterior. Des del club asseguren que tornaran el terreny al seu estat anterior i que actualment només hi entrenen boixos de màxim 12 anys amb motocicletes elèctriques per no ocasionar molèsties als veïns. El Consell de Formentera treballa per cercar terrenys alternatius i que la pràctica del motocross pugui continuar.
Sencell es posa el punt final a les festes de Sant Cristòfol de Vinyali. A tot de clàxones, la seva tradicional beneïda d'automòbils.
Una cita que ha plegat centenars de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre han passat per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors que li demanen protecció. Una tradició arrelada que explica Victòria Fiol, delegada de Batllia de Vinyali, i que ningú es vol perdre.
Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinari.
Venim a venir sa moto, perquè hi ha sort.
Fa molt d'any que te feim. Són unes de les que tenen més tradició.
Pues que nos bendizca el camión y que nos dé trabajo y sin ninguna avería.
Yo vengo del pueblo de Sant Joan y sí, yo es la primera vez que participo.
Como un pare no tingui ningún accident.
El gegant de Sant Cristòfol ha donat la benvinguda a tots els conductors i conductores i és l'únic gegant que representa aquest sant a tota Espanya.
I amb aquest apunt hem arribat a les 2:24, una petita pausa i els esports.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a Ivetà Ràdio. No m'han dit en titulars, però, sense cap dubte, és una bona notícia per encatxar el temps pels esports. Èxit, amb majúscules, del piragüisme balear amb un nom propi, el d'Àngels Moreno, la regatista de Pollença, ha obtingut a la Copa del Món, que celebra el Canadà, la medalla d'or a la prova del C2, 200 metres, juntament amb la seva companya Victoria Jarchewska, en una prova que es va decidir en un final d'infart, entrant a només 11 centèsimes per davant de la pallera xinesa, que van ser les guanyadores de la medalla de plata. Sentim a la pollencina molt contenta pel que per ella està sent un cap de setmana inoblidable.
La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
D'aquesta forma, a l'or del C200 també se li ha de sumar un bronze aconseguit a la prova del C500 metres, la mateixa categoria aconseguida abans. El Real Mallorca continua amb una pretemporada marcada per la provisionalitat, amb sortides que estan cantades i arribades que són, de moment, tota una incògnita. Ahir va arribar una d'elles, Arnau Puigmal, que va firmar amb el Mallorca com a agent lliure després de no renovar el seu compromís amb l'Almeria. Recorda que d'aquí dues setmanes, concretament el 24 de juliol, la plantilla se'n va a Marbella a fer l'estaig de pretemporada abans encetarà la ronda de partits de preparació amb el filial vermell. Serà el 18 de juliol a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Més futbol, ja tenim definit el quadre de semifinals de la Copa del Món. Per una banda, dimarts a les 9 del vespre, a Dallas es jugarà el França-Espanya. I després, dimecres 21 hores, a Atlanta serà el torn per el partit entre Anglaterra-Argentina. Precisament d'Argentina hem de parlar perquè ho va passar molt malament per poder eliminar Suïssa. Va tenir que quedar en inferioritat numèrica el conjunt suís per finalment poder guanyar el partit en el rus final. Així ho reconeix el seleccionador nacional d'Argentina, Lionel Scaloni.
Sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
La mallorquina Martina Campos jugarà a les 5 i mitja la final de l'Europeu Sud de 8 de rugby a 7 davant la potent selecció de França. A semifinals, davant l'equip anfitrió, Txèquia, Campos va jugar a un nivell espectacular. Va fer un assaig al tercer d'Espanya i li va donar una encefata, un altre, el segon, a una companya seva. El marcador final d'aquesta semifinal jugada davant l'equip anfitrió, Txèquia, va ser d'Espanya 35, Txèquia 10 a l'altra semifinal, on es trobarà les cares amb l'equip guanyador. França va pallissar Bèlgica per 33 a 0. En quant al món de la natació, Aina Hierro va ser protagonista del Campionat d'Espanya de Natació celebrat a Son Hugo, ja que als seus 27 anys, la nadadora del Club Natació Voltó Balear va aconseguir la plata als 50 metres papallona i el rècord balear, tot després de 5 anys fora de competició per un problema de trastorn alimentari. La sentim.
Si estàs molt bé físicament, com el meu cas, que 2021 m'he classificat pels Campionats d'Europa i quasi m'he classificat pels Jocs, però mentalment no estava bé, vaig decidir que el millor era aturar. Jo abans me tirava a nedar quasi plorant per por que no me sortissin unes marques o perquè me guanyassin o perquè jo perdés X posicions. Però anar a nedar i pujar-me en espai a veure si entri riure abans de nedar sense saber què me sortirà ni si me sortirà bé, per jo ja és haver guanyat.
I cinc cèntims de vela i motociclisme. Per una banda, en vela, destacar l'èxit de les regatistes mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç del Club Nàutic Calagamba amb l'obtenció de la medalla de bronze a la final de la classe 4-20 corresponent al Campionat del Món que s'ha celebrat al llac de Biscagós, a França. I en motociclisme, per fer el Gran Premi d'Alemanya, a Moto2, Izan Guevara, que sortia tercer, finalment ha acabat en aquesta tercera plaça per davant Ivan Ortola i Dani Olgado. Fins aquí els esports.